Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. L'ocupació a la Garrotxa ha superat aquest estiu el 80%. S'ha recuperat turisme internacional, s'han allargat les estades i, en conseqüència, s'han gastat més diners. Els visitants que pernocten cada cop fan més àpats als allotjaments i menys en bars i restaurants. Els visitants també estan més conscienciats amb el medi ambient.
Per exemple, abans la gent pujava a Montsacopa amb un tipus de conductes i ara passen per l'Espai Cràter i una vegada han passat per l'Espai Cràter, la manera que actuen pujant al Montsacopa no té res a veure de com ho fan abans de no conèixer tots aquests volcans i el territori que ens envolta. Per tant,
més respectuós et refereixes? Menys
sí,
brutícia, per exemple?
Totalment, menys respectuós perquè coneixen realment el que estan trepitjant.
És la regidora de Turisme d'Olot, Gemma Canalies, en declaracions a la finestra d'Olot Televisió. Per cert, que avui també són notícia els càmpings, ja que parlem de turisme, perquè han tancat l'estiu amb ocupacions que han arribat fins al 90%. És dimarts, 20 de setembre del 22. Neus Assín, de nou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
L'Ajuntament de la Vall de Bianya ja ha completat la millora de serveis a l'Hostal Nou.
Els treballs han consistit en el canvi de lluminària per fer-la més eficient, la remodelació del clavegueram o la instal·lació de la fibra òptica.
Ara el proper objectiu és arreglar el lloc a l'ou.
Tot aquest rellomenat de la travessera de lloc a l'ou s'ha de canviar, més que tot doncs, per estalvi energètic, és que hi hem d'estar. Això també ens entra amb el pla d'obres entre per l'any que ve.
És l'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixac, i a Castellfollit posen en marxa la comunitat energètica. Volen aportar beneficis energètics al municipi i vetllar a la vegada pel medi ambient.
Actualment, edificis com l'Ajuntament ja disposen de plaques solars, però volen anar més enllà i aprofitar l'energia generada encara que l'edifici estigui en operatiu. Els veïns ja coneixen el projecte després de la xerrada celebrada la setmana passada.
Escoltem el regidor de Medi Ambient de Castellfollit, Roger Santaló.
Bé, jo crec que s'ha d'anar mica en mica. De moment, el que sí que és evident és que hi ha un grup de persones que estan molt compromeses. L'objectiu d'aquest grup de persones compromeses amb la transició energètica és aconseguir que la resta del municipi també s'apunti en aquesta mateixa idea. I per això organitzem totes aquestes activitats de concerts, d'exposicions, que també estiguin vinculades doncs, amb aquesta comunitat energètica perquè la gent pugui escoltar totes aquestes opinions i pugui al final valorar per si mateixa si val la pena apostar per aquest futur.
I avui també parlarem d'un tema molt delicat, la mort. La pandèmia ha incrementat l'interès de la població per deixar redactat el document de voluntats anticipades.
Es tracta d'un escrit en el qual deixem ben clares les instruccions que familiars i metges hauran de seguir en cas que no puguem decidir per nosaltres mateixos. Els centres d'atenció primària estan fent una tasca d'acompanyament i assessorament als seus pacients perquè parlar de la mort encara és un tema especialment complex.
La Gemma Gravalosa és la referent de benestar emocional del CAP d'Olot.
És important saber que tota la vida està plena de decisions, prenem decisions de què comprem, de què volem, de què mengem, d'on anirem de vacances, doncs per què no prendre la decisió de com volem el nostre final de vida? I sí que implica parlar-ne, raonar-ho, tenir en compte les nostres creences, els nostres valors, la nostra trajectòria, compartir-ho amb la família, amb els amics. És una decisió complicada i val la pena reflexionar-hi bé.
Lluèrnia ja truca a la porta. El barri de Sant Miquel serà el centre del Festival Lluèrnia d'aquest 2022. Del 10 al 12 de novembre, el nucli antic d'Olot s'omplirà de llum i de foc.
S'han presentat més d'una trentena de propostes a la convocatòria artística fins al punt de que algunes han quedat fora del festival. L'inici del recorregut serà a la plaça Major i deixa de banda el curs del riu per donar protagonisme al centre històric. L'hortolà de la llum enguany serà el volcà Garrinada.
Escoltem el director artístic del Lluèrnia, en Xavi Bayona.
Aquest any, a diferència dels dos de les últimes passades, dues passades edicions, doncs tenim un format de 3 dies, bàsicament la fumarola, que és el dijous, dia 9, i tenim el festival, que seria, perdoneu, dia 10, i 11 i 12 tindríem el festival, que seria el divendres i el dissabte. Tenim un divendres on obrim totes les instal·lacions i un dissabte on, a més d'aquestes instal·lacions, hi afegim el foc. Per tant, el dia complet el tindrem dissabte, més semblant als festivals que havíem fet les primeres edicions, i una mica més dilatat en el temps perquè divendres doncs, ja podrem anar veient doncs, totes les instal·lacions que no són de foc, que són de llum i que estan una mica repartides per la ciutat.
I en esport, Josep Sardà demana pas. És el jove extrem cedit pel Barça que es va reivindicar en una última mitja hora de joc al Camp de l'Ebre aquest cap de setmana passat.
Tot i els bons minuts del de Pollença, la competència a la zona de dalt dels olotins és màxima.
Sí, bueno, jo al final intento treballar al màxim a tots els entrenaments per esperar l'oportunitat i mica en mica guanyar minuts i demostrar al míster que pot ser important a l'equip.
Ara el míster et destacava a la roda de premsa, deia que estàs fent mèrits, que tens molta competència, això és veritat. Suposo que amb Xumetra, amb Forgues, amb Manel, amb altres jugadors, amb Ferran, amb Seidú, sou molts a dalt.
Sí, sí, som molts. La veritat que aquesta competència fa que entrenis cada dia millor i siguis millor jugador.
I el Club Tenis Taula Olot inicia la temporada 22-23 amb l'objectiu de pujar a la Superdivisió, la màxima categoria de tot l'estat.
Ho farà aquest diumenge Olot contra el Blanchard Xalocolesa. En aquesta nova temporada s'han mantingut tots els jugadors i s'ha fitxat Arnau Pons com a palista promesa.
El director esportiu del Club Tenis Taula Olot és Òscar Gallego.
Sí, aviam, tenim un dels millors equips, això sens dubte. I quan tens un dels millors equips, doncs l'objectiu està clar. Tampoc ens podem enganyar i dir que ho farem segur. Ojalà, però és molt difícil, és molt difícil. Pensem que hi ha molts equips, per exemple un equip com Linares, que cada any es queda a les semifinals de la fase d'ascens. Recordem que només pugen dos equips i porten dues temporades quedant-se amb aquesta última ronda.
El Club Tenis Taula Olot començarà el seu camí cap a l'objectiu aquest diumenge a les 11 del matí al pavelló d'esports d'Olot contra el Blanchard Xalocolesa. A part del primer equip, també començaran tots els equips del Club Olotí de les lligues estatals. És l'actualitat, són les primeres notícies del dia, resumides en poc més de 5 minuts aquí a l'antena del 5 Minuts Més. Bon dia i bona hora.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
I ara és el moment del trànsit en connexió amb la Policia Municipal d'Olot. Endavant, bon dia i bona hora.
Bon dia des de la Policia Municipal d'Olot. Per avui està previst un augment de la circulació a les hores punta i a les entrades i sortides dels col·legis. De carrers tallats tindrem el carrer Roser, número 3, un tall parcial per una mudança, des de les 7 del matí fins a l'1 del migdia. El carrer León Siquera, davant del número 52, des de les 8 del matí fins a les 6 de la tarda. El carrer Sant Roc, des de les 8 del matí a les 7 de la tarda. El carrer Pou del Glaç, el tram entre el Pere Lloses i la Ronda Montolivet, un sentit de la circulació, el que va encarat cap al Nonet Escogós. I això serà des de les 7 del matí fins a les 11 de la nit. De discos de prohibit estacionar, en tindrem el carrer Joaquim Vayreda, número 8, de les 8 del matí fins a les 12 del migdia. El carrer a la cantonada de l'Avinguda Reis Catòlics, en carrer Ximenis, durant tot el dia, per obres. I aprofitem la vinentesa per parlar de les zones reservades als TPOs. Ja fa d'un temps cap aquí que observem molts vehicles que es paren o estacionen a les parades del TPO, causant un gran perjudici, disculpeu, a la mobilitat. Pensin que per lo que vostès són dos minuts, pel TPO significa haver-se de parar al mig del carril de circulació, provocant un perill pels altres conductors i sobretot pels usuaris del TPO. Intentem entre tots mirar pel benefici de tothom i no només pel d'un propi. Les normes de circulació són per tothom i per un bé comú. Això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin molt bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
I cada vegada les temperatures es van normalitzant més. Amb quins valors comencem el dia, Neus?
Doncs avui ens llevem amb 14 graus a Olot, a Santa Pau, a Castellfollit de la Roca, a Sant Feliu de Pallerols, a Anglès i a Vic. En tenen 13 a la Vall d'en Bas i a Ripoll, 12 a Mieres, 15 a Girona, 16 a Banyoles i a Figueres i 6 a Das i a Vall de Núria.
Previsió del temps amb en Dani Ramírez.
Avui el temps vindrà marcat per una pujada de temperatures, tant de dia com de nit. Ahir vam tenir una mínima de 10 graus a Olot, va fer fresca, 7 graus a Sant Pau de Segúries, 3 només a Das, 5 a Núria, una matinada freda. Però avui puja un parell de graus, notarem una mica de dia, ahir es va arribar als 28 aquí a Olot, potser no pujarà més, però altres indrets ens acostarem d'aquests 28-29, fregant els 30 graus. Amb un dia que pot aparèixer ja alguna boira boirina a primera hora, mig ennuvolat, alguns sectors, en principi no hi ha d'haver pluja, potser a la tarda alguna gotellada cap al Ripollès. Temperatures, doncs, de setembre, normalitzades, tot i que de dia ja diem que seran una miqueta més altes del normal. Bé, dimecres, dia marcat per sol, però a la tarda nuvolades. En principi no canvia el temps, però a la tarda es van nuvolant per la costa. Dijous, temperatures lleugerament més baixes i ja pot caure algun primer ruixat. Sembla que poca cosa a les comarques interiors. Atenció al probable canvi de temps, fort o molt fort, que arribaria entre divendres, dissabte i diumenge, justament al cap de setmana per la Mercè. Doncs ja tenim xàfecs i tempestes la tarda-nit de divendres, però les més fortes entre dissabte i diumenge podrien ser abundants i a molts llocs deixar més de 50 litres per metre quadrat, acompanyat aquest cap de setmana proper per un descens de la temperatura, sobretot de les màximes, que quedarien de dia més curtes.
Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixosisme. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixosisme!
Desgranem l'actualitat informativa d'aquest 20 de setembre, el primer dia de la tardor ja de forma oficial. L'ocupació a la Garrotxa ha superat aquest estiu el 80%.
S'ha recuperat turisme internacional, s'han allargat les estades i, en conseqüència, s'han gastat més diners. Els visitants que pernocten cada cop fan més àpats als allotjaments i menys en bars i restaurants. Els visitants també estan més conscienciats amb el medi ambient.
Informa Roger Isern.
El turisme d'estiu a la Garrotxa ha estat un dels millors dels darrers anys. Ho demostren les xifres que superen el 80% d'ocupació durant els mesos de juny, juliol i agost. La regidora de Turisme d'Olot, Gemma Canalies, en declaracions a la finestra d'Olot Televisió.
Per exemple, abans la gent pujava al Montsacopa amb un tipus de conductes i ara passen per l'Espai Cràter i una vegada han passat per l'Espai Cràter, la manera que actuen pujant al Montsacopa no té res a veure de com ho fan abans de no conèixer tots aquests volcans i el territori que ens envolta. Per tant,
més respectuós et refereixes? Menys
sí,
brutícia, per exemple?
Totalment, menys respectuós perquè coneixen realment el que estan trepitjant.
Des de Turisme, Garrotxa volen seguir apostant pels catàlegs d'experiències que ofereixen visites més planificades als visitants. També estan treballant en fer noves millores, aprofitant els 3 milions i mig d'euros d'ajuda dels fons Next Generation. Han començat a fer una pàgina web de Turisme Garrotxa on s'hi pugui aglutinar tota l'oferta turística comarcal. Estarà en funcionament a partir de l'any vinent. La gerent de Turisme a Garrotxa és Turina Serra.
Estem preparant aquesta nova web també. Sàpiga, ostres, mira, per anar a la Gorga he de reservar. Per anar, no sé on, he de tenir ja una...
On ho puguin trobar tot allà, no?
Exactament, on truquin allà, fins i tot amb el Next Generation aquest, el repte és ja. I si hi ha uns aparcaments, en moment, diguéssim, actual, com està aquell aparcament. I si hi ha lloc, ja reservo.
Des de Turisme Garrotxa també treballen per oferir una guia als establiments, com per exemple el sector de l'hostaleria, per rebaixar costos en qüestions energètiques o aplicar millores d'accessibilitat.
Una mica també el que pretenem és que la mobilitat formi part d'aquesta experiència turística. I per tant, per molt bé que cada municipi, evidentment, que posa les limitacions que ell considera, les necessitats que té, però la idea és que anem a una a nivell nivell de comarca. Per tant, potser destacaria que amb aquesta Next Generations tenim l'oportunitat de fer tot un pla comarcal.
S'espera una bona tardor en dades d'ocupació a la comarca, sempre subjectes, però, a l'evolució de la crisi econòmica mundial a la que estem immersos, el preu de les matèries primeres, la pujada de preus i els conflictes com el d'Ucraïna o un possible rebrot de la Covid. L'entrevista completa, Gemma Canalies, la podeu trobar a la carta del web d'Olot Televisió.
Per cert, que hem sabut també els resultats dels càmpings de les comarques de Girona i han tancat l'estiu amb ocupacions que han voltat fins al 90%.
L'Associació de Càmpings de la Demarcació la qualifica de bona temporada turística després de 2 anys difícils per la pandèmia i constata que s'ha recuperat el client estranger, sobretot belgues, holandesos i francesos. Els anglesos no tant. El sector, a més, ha aconseguit fidelitzar els turistes d'arreu de Catalunya que continuen a l'alça.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Els veïns d'Hostal Nou de Bianya ja tenen arreglats els seus serveis. L'Ajuntament de la Vall de Bianya ja ha completat la millora dels serveis d'aquest nucli. Els treballs han consistit en el canvi de lluminària per fer-la més eficient. També han arreglat el clavegueram o bé hi han instal·lat fibra òptica. Ara, l'assignatura pendent és a la zona de Llocalou. És una informació d'en Joan Manel Robles.
Després de setmanes de treballs, l'Ajuntament de la Vall de Bianya ha completat la millora integral dels serveis a l'Hostal Nou, amb un cost de 600.000 euros, la majoria assumits pel consistori i una ajuda de 100.000 euros de la Diputació de Girona. L'actuació ha aprofitat el canvi de paviment per renovar tots els serveis, tant la portada d'aigua com el clavegueram, el gas o la fibra. Santi Reixac és l'alcalde de la Vall de Bianya.
I, evidentment, tot el tema d'il·luminació pública, no? Que és aquí allà on tindrem l'estalvi més fort, que és el que ens convé més.
L'últim detall d'aquesta actuació serà la instal·lació dels jocs infantils, que ja s'han adquirit i que seran col·locats abans d'un mes, i el sembrat de la gespa. Les altes temperatures de l'estiu no feien propici fer-ho abans i es farà durant la tardor. L'actuació és important per a un sector on feia anys que els serveis no es renovaven i on actualment no queda cap habitatge buit. A la Vall de Bianya neixen nous veïns en cadascun dels 3 nuclis més poblats.
Ha pujat gent jove, l'any passat hi va haver 19 naixements, em penso, i aquest any el que portem d'anys ja n'hi ha 9. O sigui que la població va creixent i ja està. L'urbanització aquesta d'Hostal Nou de Bianya, al costat d'on està previst, hi ha aprovat una altra urbanització, ben bé al costat de on hi ha l'Ajuntament. Tenim un terreny que són urbans que també és el Llocalou i a veure doncs, si el propietari es creu un oportú, a veure si es va tirant endavant.
Una de les pròximes actuacions importants a la Vall de Bianya és la millora de l'enllumenat de Llocalou.
Tot aquest enllumenat de la travessera de Llocalou s'ha de canviar, més que tot doncs, per estalvi energètic, és que hi hem d'estar. Això també ens entra amb el pla d'obres entre per l'any que ve.
L'altre és el projecte de millora de diferents vies i serveis a la Canya, que es preveu enllestir a finals de mes per començar a fer actuacions puntuals però successives.
Això a la zona de la Vall de Bianya, a Castellfollit, es posa en marxa la comunitat energètica. Volen aportar beneficis energètics al municipi i vetllar a la vegada pel medi ambient.
Actualment, edificis com l'Ajuntament ja disposen de plaques solars, però volen anar més enllà i aprofitar l'energia generada encara que l'edifici estigui inoperatiu. Els veïns ja coneixen el projecte després de la xerrada celebrada la setmana passada.
El concepte de comunitat energètica està protagonitzant moltes notícies en les últimes setmanes a casa nostra. La Garrotxa és una de les comarques catalanes més actives en aquest sentit i ara un poble més s'hi suma. És Castellfollit de la Roca, que vol tirar endavant una comunitat energètica amb el vistiplau dels seus veïns per tal de generar l'anomenada energia verda. La idea de la comunitat energètica és que entre persones puguin compartir l'energia generada gràcies a les plaques solars situades en equipaments públics. El regidor de Medi Ambient de Castellfollit de la Roca és Roger Santaló.
És necessari, és, podríem dir-ne, el futur. Costa molt, a vegades, que des de nivell particular la gent posi plaques solars pel seu cost, pel que representa, amb els seus teulats, etc. etc. Pel que fa a Castellfollit de la Roca, també ens podem trobar casos en els casos particulars. Però si aprofitem tot allò que ja tenim, doncs començarem a establir vincles, encara que siguin petits, per aquella gent que potser no hi té tantes facilitats d'accés. Nosaltres en aquests moments ja tenim equipaments que funcionen amb plaques solars.
Aquest és el primer pas cap a una comunitat energètica, Castellfollit de la Roca. L'equip de govern vol complementar la seva aposta pel medi ambient amb més zones verdes i d'ombres al poble. La iniciativa sorgeix d'un procés participatiu d'on va sorgir diferents taules de treball. Una d'elles és la de transició energètica. Santaló espera que el projecte compti amb el suport dels veïns.
Bé, jo crec que s'ha d'anar mica en mica. De moment, el que sí que és evident és que hi ha un grup de persones que estan molt compromeses. L'objectiu d'aquest grup de persones compromeses amb la transició energètica és aconseguir que la resta del municipi també s'apunti en aquesta mateixa idea. I per això organitzem totes aquestes activitats de concerts, d'exposicions, que també estiguin vinculades doncs, amb aquesta comunitat energètica perquè la gent pugui escoltar totes aquestes opinions i pugui al final valorar per si mateixa si val la pena apostar per aquest futur.
En els pròxims mesos, Castellfollit de la Roca acollirà diferents xerrades informatives sobre les comunitats energètiques. La intenció de l'Ajuntament és tirar endavant el projecte per tal de millorar la qualitat de vida dels veïns del poble davant la gran crisi energètica que viu el món.
Seguim endavant amb les qüestions de l'actualitat d'aquest dimarts. Atenció, perquè cada vegada és més difícil parlar de la mort, però això és una d'aquelles qüestions que hem d'anar superant mica en mica. Per aquest motiu, s'organitzen algunes iniciatives per deixar les coses ben arreglades quan sigui el moment de traspassar. La pandèmia ha incrementat l'interès de la població per deixar redactat el document de voluntats anticipades. Es tracta d'un escrit en el qual deixem ben clares les instruccions que familiars i metges hauran de seguir en cas que no puguem decidir per nosaltres mateixos. Els centres d'atenció primària estan fent una tasca d'acompanyament i d'assessorament als seus pacients perquè parlar de la mort encara és un tema especialment complex.
Les voluntats anticipades són unes instruccions que una persona major d'edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, adreça al seu metge o metgessa per tal que les tingui en compte quan la persona es trobi en una situació en què les circumstàncies no li permetin decidir. Són una forma d'expressió de l'autonomia de les persones en relació amb la seva pròpia salut i és un dret avalat des del punt de vista ètic i legal. L'objectiu del document de voluntats anticipades és mantenir el respecte a les decisions personals dels pacients i augmentar la seguretat dels professionals a l'hora de respectar-les. El suport dels professionals en l'elaboració del document de les voluntats anticipades millora la pràctica clínica i reforça la relació assistencial, tal com fan des del CAP Garrotxa. La Gemma Gravalosa és la referent de benestar emocional del CAP d'Olot.
És important saber que tota la vida està plena de decisions, prenem decisions de què comprem, de què volem, de què mengem, d'on anirem de vacances, doncs per què no prendre la decisió de com volem el nostre final de vida? I sí que implica parlar-ne, raonar-ho, tenir en compte les nostres creences, els nostres valors, la nostra trajectòria, compartir-ho amb la família, amb els amics. És una decisió complicada i val la pena reflexionar-hi bé.
Tot i que les voluntats anticipades estan implementades des de l'any 2000, no ha estat fins l'arribada de la pandèmia quan hi ha hagut més interès en la matèria. La despenalització de l'eutanàsia també hi ha contribuït, segons Kionia Villar, membre de la Comissió Assessora Eutanàsia Girona.
Creiem que és una necessitat també, des de que s'ha desplegat la llei de la despenalització de l'eutanàsia, doncs és un bon moment per replantejar-nos com ens apropem a la mort, tant a nivell de sanitaris com els propis usuaris, no? La pobra població. Com voldria morir, en quines condicions, amb qui, a on, quins drets té, quins drets tenia abans de la llei i quins drets ha adquirit des de fa un any.
El suport dels CAPs en la redacció de les voluntats anticipades és coral i intervé personal administratiu i mèdic. Roser de Palol és administrativa del CAP Garrotxa.
Des del CAP doncs, estem ajudant a la gent que està interessada en fer les voluntats anticipades, ajudar-los doncs, des de la part de gestió administrativa. Des de la part sanitària hi ha els metges i les infermeres que també ajuden a la gent doncs, a l'hora de decidir a fer les voluntats anticipades. La llei va sortir el 2000. Però ara amb tot això de la pandèmia, com que la gent té molt més interès.
El personal dels CAPs també fan xerrades informatives sobre les voluntats anticipades. La darrera aquest dilluns, a petició de l'Esplai de la Caixa d'Olot, on els assistents han pogut expressar les seves inquietuds i resoldre dubtes. La mort encara és un tema delicat a tractar a la nostra societat.
I a la pàgina política, a les últimes hores, hem tornat a sentir a Carles Puigdemont. I és que Girona ha tancat els 259 dilluns de concentracions convocades per Girona Vota en un acte que s'ha convertit en una clara crida a la unitat de l'independentisme.
Centenes de persones s'han aplegat a la plaça del Vi que ha reunit presencialment i telemàticament el govern de l'1 d'octubre, els Jordis i els encausats pel procés. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha instat a no prescindir de la mobilització i de la unitat.
Ara ens toca una altra part que encara és més difícil, però que no la podem deixar de fer de la mateixa manera que hem fet les altres, que és amb aquesta unitat i amb aquesta transversalitat a caracteritzar la fortalesa del moviment independentista i que és quan ha fet por l'estat espanyol i quan ha despertat admiració a Europa. Si volem continuar, si volem que se'ns respecti, ens haurem de respectar nosaltres mateixos en aquells elements que ens han fet forts.
Durant les intervencions també s'ha reclamat la fi de la repressió de l'Estat i s'ha instat a la ciutadania a preservar l'esperit de l'1 d'octubre.
A la pàgina de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones, un home i una dona de 54 i 59 anys, com a responsables d'un cultiu amb 778 plantes de marihuana en una casa de Peralada, a l'Alt Empordà.
Els atribueixen un delicte contra la salut pública, tràfic de drogues i un de defraudació de fluid elèctric. Els fets es remunten a una investigació que va començar a principis de setembre, quan la policia va saber que en una finca de l'urbanització Club de Golf Peralada podia haver-hi una plantació indoor. Els agents van detectar que tenia un elevat consum d'electricitat i que la instal·lació estava connectada de forma fraudulenta a la xarxa elèctrica de distribució.
I encara ens quedem a l'Alt Empordà perquè la Guàrdia Civil ha comissat gairebé 16 quilos de xix que estaven amagats dins una maleta en un autobús amb destí a Lió.
Els agents van aturar l'autocar aquest dissabte al matí a la Jonquera quan circulava per l'autopista P7 en sentit França. Quan van inspeccionar-ne l'equipatge, van trobar una maleta que va despertar les seves sospites. No tenia cap mena d'identificació i s'endevinava que dins hi havia diferents paquets plastificats. Quan els agents la van obrir, a dins hi van trobar 15,8 quilos de xix. La Guàrdia Civil ha posat les diligències del cas i la droga comissada a disposició del jutjat de Guàrdia de Figueres i ha obert una investigació per intentar identificar l'amo de la maleta.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Obrim la pàgina cultural. El barri de Sant Miquel serà el centre del Festival Lluernia 2022. Del 10 al 12 de novembre, el nucli antic d'Olot s'omplirà de llum i de foc. S'han presentat més d'una trentena de propostes a la convocatòria artística, fins al punt de que algunes han quedat fora del festival. L'inici de l'itinerari serà a la plaça Major i deixa de banda el curs del riu per donar protagonisme al centre històric. L'hortolà de la llum d'enguany serà el volcà de la Garrinada.
Llum, foc i màgia, tres paraules que defineixen un dels actes més espectaculars d'Olot durant l'any. El Festival Lluernia recupera el format habitual a l'edició d'aquest 2022 i dona el protagonisme a l'arquitectura. Durant els tres dies de festival es podran veure propostes des de la plaça Major fins al barri de Sant Miquel, un recorregut que deixa enrere el riu Fluvià, protagonista en els darrers anys. Des de l'organització volen donar llum a un barri que, degut a l'expansió urbanística, ha perdut la importància que tenia dècades enrere. Un barri caracteritzat per acollir la classe treballadora en els seus inicis i punt d'entrada per aquells que arriben des de Girona. El director artístic del Lluernia és Xavi Veïna.
Aquest any, a diferència dels dos de les últimes passades, dues passades edicions, doncs tenim un format de tres dies, bàsicament la fumarola, que és el dijous, dia 9, i tenim el festival, que seria, perdoneu, dia 10, i 11 i 12 tindríem el festival, que seria el divendres i el dissabte. Tenim un divendres on obrim totes les instal·lacions, i un dissabte on, a més d'aquestes instal·lacions, hi afegim el foc. Per tant, el dia complet el tindrem dissabte, més semblant als festivals que havíem fet les primeres edicions, i una mica més dilatat en el temps perquè divendres doncs, ja podrem anar veient doncs, totes les instal·lacions que no són de foc, que són de llum i que estan una mica repartides per la ciutat.
El recorregut és l'única novetat de Lluernia. Enguany estrena una nova direcció. Pep Fargas deixa la direcció que ha ostentat des dels inicis del festival ara fa 10 anys i agafa el seu relleu Salvador González. González té experiència en festivals com el Grec. El nou responsable de Lluernia explica com han decidit que el recorregut acabi al barri de Sant Miquel.
El que és important és això, no? Aquest trasllat cap al barri de Sant Miquel, però sense oblidar el centre Olot, ja sigui amb les activitats de la fumarola o ja sigui amb el recorregut mateix. Serà de fet, serà un recorregut circular, és a dir, arrencarem de la plaça Major, però la intenció és que la gent torni cap a la plaça Major. Una cosa important, agrair a l'Ajuntament d'Olot per el seu recolzament des del principi al Lluernia, en dos aspectes, tant el recolzament econòmic però també logístic, i també per ajudar-nos a perquè quan es van assabentar que anaven cap aquí a la plaça Sant Miquel, on volem fer l'espectacle final, hi havia un projecte de reforma de la plaça, el qual s'ha endarrerit perquè poguéssim tancar el recorregut.
La part artística de Lluèrnia serà encapçalada per Xavier Bayona. Enguany volen transmetre i donar valor a la part urbanística d'Olot, un dels motius que explica el perquè es recupera un format similar al de les edicions del 2018 o 2019.
El festival en si vol ser, o des del festival mateix, entenem que ha de ser una reflexió urbana. Amb l'excusa d'un dia de fer una instal·lació en un carrer, de vegades estem posant el foc que des de es puguin fer instal·lacions de llarg format posteriorment. No? Hi ha reflexions urbanes que es poden fer justament amb l'arquitectura efímera.
El Festival Lluèrnia celebrarà del 10 al 12 de novembre al centre de la ciutat d'Olot i també comptarà amb la col·laboració de les escoles que aquest any faran propostes d'homenatge a León Siquera, artista olotí vinculat al barri de Sant Miquel.
I de la cultura marxem cap als esports.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara a Opticalia Olot pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà, número 12.
I comencem parlant de futbol, perquè Josep Sardà demana pas. El jove extrem cedit pel Barça es va reivindicar una última mitja hora de joc al Camp de l'Ebre aquest cap de setmana passat. Tot i els bons minuts del de Pollença, la competència a la zona de dalt dels olotins, ara mateix Aniol Puigverd, és màxima.
Aquest cap de setmana el Camp de l'Ebre va gaudir de poc més de mitja hora de joc, quan el conjunt olotí guanyava per 0-1. L'extrem cedit pel Barça portava perill cada cop que tocava la pilota, tant que va forçar un penal que posteriorment Ernest Forgas va enviar fora. El tècnic de l'Olot, Manix Mandiola, es mostra satisfet amb el bon joc de Sardà.
Muy desequilibrante, o sea, cada vez que ha cogido el balón ha pasado cosas. En media hora ha hecho muchísimas cosas y ha demostrado que es un jugador muy a tener en cuenta.
¿Está para ser titular o es pronto?
Bueno, hay gente que los que están jugando que tampoco están mal, pero bueno, eso es una alternativa real ya de cualquier momento puede jugar titular y bueno, y tener un suplente como él es un artículo de lujo, ¿no?
Josep Sardà ha participat en dos partits dels tres jugats. A la primera jornada, el camp de l'Espanyol B va sortir al minut 88, just després del gol dels locals. En l'empat a casa contra el Terol, en la segona jornada, no va tenir minuts. Sardà, amb una gran qualitat tècnica i amb un perill que porta amb moltes accions personals al partit, el fa un jugador revulsiu. Sardà es mostra satisfet d'haver aprofitat aquesta oportunitat.
Sí, bueno, jo al final intento treballar al màxim a tots els entrenaments per esperar l'oportunitat i mica en mica guanyar minuts i demostrar al míster que pot ser important a l'equip.
Ara el míster et destacava a la roda de premsa, deia que estàs fent mèrits, que tens molta competència, això és veritat. Suposo que amb Xumetra, amb Forgas, amb Manel, amb altres jugadors, amb Ferran, amb Saïdú, sou molts a dalt.
Sí, som molts. La veritat que aquesta competència fa que entrenis cada dia millor i siguis millor jugador.
En el que portem de temporada, Mandiola ha hagut de repartir minuts en la gran quantitat de davanters que té. Amb els que més ha comptat són Manel Busquets, Xumetra i Ernest Forgas. A part de Sardà, que ha tingut algun minut, els homes que de moment no entren dins els plans del tècnic basc són Ferran Bruguer i Saïdou Bah. El següent partit dels d'Olot és a casa aquest diumenge a les 5 de la tarda contra el València Mestalla. Veurem si la bona mitja hora de Sardà a terres aragoneses li haurà servit per a ser titular de cares diumenge, un partit on l'Olot té quasi l'obligació de treure els 3 punts.
I el Club Tenis Taula Olot inicia la temporada 22-23 amb l'objectiu de pujar a Superdivisió, la màxima categoria estatal.
Ho farà aquest diumenge Olot contra el Blanxart Xaló-Colesa. En aquesta nova temporada s'han mantingut tots els jugadors i s'ha fitxat Arnau Pons com a palista promesa.
L'auge del Club Tenis Taula Olot ja es nota a la comarca i a la demarcació. Des del club tenen pràcticament totes les categories possibles, des de l'última divisió fins a la segona màxima estatal, la divisió d'honor. Fa 2 anys que, tot i no ser l'objectiu principal, el Club Tenis Taula Olot ha aconseguit fer història a l'arribar a la fase final d'ascens a Superdivisió, on no va poder pujar a la màxima divisió del tenis taula en cap de les dues ocasions. Enguany, amb una plantilla formada per a 4 jugadors, tornaran a intentar citar-se amb l'èpica i aconseguir l'ascens tan esperat. El director esportiu del Club Tenis Taula Olot és Òscar Gallego.
Sí, aviam, tenim un dels millors equips, això sens dubte. I quan tens un dels millors equips, doncs l'objectiu està clar. Tampoc ens podem enganyar i dir que ho farem segur, ojalà, però és molt difícil. És molt difícil, pensem que hi ha molts equips, per exemple, un equip com Linares, que cada any es queda a les semifinals de la fase d'ascens. Recordem que només pugen dos equips i porten dues temporades quedant-se en aquesta última ronda, fins i tot quan per temes de Covid no hi havia dobles, van empatar i van perdre per 11, vull dir, han estat molt, molt a prop, i sé que aquest any doncs encara millorarà l'equip, i a part d'aquest equip en concret hi ha 5-6 equips més que seran molt forts, no? Nosaltres en principi hauríem d'estar a la fase d'ascens sense problemes, però a la fase d'ascens els 9 equips que hi vagin tindran un nivell molt alt, no?
Des de la direcció esportiva del conjunt olotí s'ha intentat millorar l'equip per tal de ser més fiables en els seus partits. Les renovacions d'Arnau Roca, Marc Caimel i el guanyador de l'última edició de l'Open Ciutat d'Olot celebrada aquest dissabte passat, Diego Pinyó, eren les màximes prioritats. A més, també s'ha fet el fitxatge d'Arnau Pons, de 19 anys i procedent de l'UE Torbega, equip que juga a la Superdivisió.
Sí, per la categoria és un molt bon jugador. L'any passat va jugar a Superdivisió. La diferència entre Divisió d'Honor i Superdivisió és molt, molt gran, i bueno, li va costar una mica, no? Però bueno, pensem que aquest any, amb l'experiència d'haver jugat ja a la primera lliga una temporada, doncs a nosaltres ens pot aportar molt, i com a complement del ja bon equip que teníem, doncs penso que segurament tindrem moltes opcions de poder aconseguir això, no? Com et deia abans, després falta que arribem molt ben preparats, que no hi hagi cap lesió, i que el dia que s'ha de guanyar es guanyi, no? Que al final és esport i es tracta d'això, no? Però bueno, influeixen moltes coses. Mirarem de preparar-ho el millor possible, tant cada partit de Lliga com aquesta hipotètica fase, i farem el millor treball possible, però està clar que l'Arnau ens ajudarà que això ho puguem aconseguir.
El Club Tenis Taula Olot ha de quedar entre els 3 primers del grup segon per poder entrar als play-off. Dels altres dos grups també en sortiran 3 equips. D'aquests 9 conjunts que lluitaran per aconseguir l'ascens a la màxima divisió, només en pujaran 2. El Club Tenis Taula Olot començarà el seu camí cap a l'objectiu aquest diumenge a les 11 del matí al Pavelló d'Esports contra el Blanchard Xaló Colesa. A part del primer equip, també començaran tots els equips del Club Olotí de les lligues estatals.
Opticàlia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.